Al matí, amb Mireia Sanz.
I us ho hem explicat en començar el matí. Avui conversem amb el periodista Antoni Bassas, que serà a Sabadell per presentar el seu llibre Bon dia, són les 8. Un text que li ha valgut guanyar el 50è Premi Josep Pla i on recull les experiències i sensacions que va viure en 14 anys al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per trucar.
Bon dia, són les 8. Podríem dir que és una espècie d'autobiografia d'Antoni Bassas?
Sí, amb tota seguretat. Hi ha molta part, no només de la meva vida, al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, sinó també introdueixo algunes reflexions de caràcter sociològic sobre com la gent, els periodistes de la meva generació, vàrem anar, alguns passant del castellà al català, altres combinant el català amb el castellà, com vàrem veure l'emergència de mitjans avui dia tan indiscutibles, que sembla que tota la vida hagin estat aquí, com TV3 o Catalunya Ràdio, i alhora una biografia col·lectiva, perquè els 14 anys que jo vaig estar al capdavant del programa van ser d'una intensitat política tan gran que expliquen aquests temps actuals que encara són d'una intensitat política més gran.
Clar, en definitiva, no deixa de portar-nos a repassar 14 anys de la nostra història, no? Vistos des de qui dirigia el programa líder d'aquell moment, no? També de la Ràdio Catalana.
Sí, perquè com bé sabeu vosaltres aquí a Ràdio Sabadell, els programes del matí tenen la capacitat... Primer tenen l'obligació d'explicar el que passa, però després tenen la capacitat de portar als seus estudis els protagonistes del que passa. I a vegades una declaració radiofònica es converteix en la notícia del diari l'endemà, però més enllà del que es digui en el micròfon, el contacte amb els protagonistes de l'actualitat, en el cas d'un programa doncs, de màxima audiència, com el Matí de Catalunya Ràdio, o com el que fa el Jordi Basté a RAC1, doncs el que permet és agafar-li el pols a l'actualitat i veure el que en podríem dir quines són les tendències polítiques que acaben a convertir-se en tendències socials. Penso, per exemple, que jo vaig ser testimoni de la pèrdua de la majoria absoluta de Jordi Pujol, vaig veure com emergia la força del Partit Popular a Espanya fins a aconseguir l'any 2000 Aznar la majoria absoluta, després de l'atemptat de Madrid de l'11M amb 193 morts, com s'enfonsa aquesta majoria absoluta popular, com a Catalunya es forma el govern tripartit i, per tant, perd també l'hegemonia Convergència i Unió, com això ens porta a l'Estatut. És a dir, tots aquests esdeveniments, en alguns casos, són, per dir-ho així, narrats en directe a través de les entrevistes i de l'anàlisi de l'actualitat en programes com el Matí de Catalunya Ràdio.
Però clar, també presentar un programa com el Matí de Catalunya Ràdio té aquesta part positiva, però també té la contrapartida, entenc, de la pressió i de sentir-te molt a l'ull de l'huracà. No sé si escriure aquest llibre també t'ha servit en certa manera per fer una mica de teràpia.
Doncs... probablement sí cal una certa teràpia, perquè... Bueno, primer deixa'm dir-te una cosa i després torno això de la teràpia. És fantàstic poder tenir per un temps a la vida l'oportunitat de treballar sota pressió i sota exigència, perquè vol dir que has arribat molt amunt. És a dir, quan s'espera molt de tu, o s'espera molt del teu programa i de la teva emissora, és com aquell futbolista que està jugant tota la vida en un equip de segona divisió i un bon dia fitxa pel Barça, no? I ha de jugar partits de Champions League i fins i tot algun dia el porten a la selecció i juga mundials. Que fantàstic que és jugar sota aquesta pressió. És a dir, no és que la pressió en ella mateixa sigui fantàstica, però és l'expressió del lluny que has arribat. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo només tinc, quan miro cap enrere, records de a vegades fins i tot de cert esturament, de dir, caram, totes aquestes coses fèiem, que bèsties, no? Mm-hmm. Ara, la teràpia. Sí que hi ha... Aviam, jo crec que en general tots escrivim per explicar-nos a nosaltres mateixos. Tots a un moment determinat, quan escrivim, el que fem és com una neteja íntima. Però en el cas dels programes del matí o del programa diari de ràdio, sobretot si dura 5 hores, com durava el que jo presentava, sí que necessites una teràpia per una senzilla raó. I és que tu... cada dia vas acumulant moltes experiències, de bones, de dolentes, de divertides, de negatives, algunes de davant del micròfon, altres fora del micròfon, perquè quan acaba el programa truca el director o truca aquell polític enfadat o un oient que no sé què ha passat, i tot això cada dia, ho vas acumulant i acumulant i acumulant, i al final d'una temporada tens com unes caixes plenes com et diria jo, de sentiments que no has paït al final d'una temporada. Doncs imagina't al final de 14 temporades, com és el meu cas. Tens magatzems plens de sensacions que no has paït. Manera de pair-ho i de fer net i de posar-ho en ordre, escriure. En el meu cas, almenys, va ser escriure.
Per qui l'has pensat, aquest llibre, Antoni? Per tu, per als oients que t'escoltaven, per aquells que puguin ser nostàlgics de la teva veu a la ràdio?
No, no hi ha cap exercici de nostàlgia. En primer lloc, jo continuo en actiu. Mm-hmm. Vaig tenir la sort de formar part de l'equip fundador del diari Ara i, per tant, en aquests moments em sento també sota aquesta pressió, sota aquesta tensió i, per tant, no necessito res si miro el passat. El vaig escriure com un senyal d'agraïment i de recordatori als oients. O sigui, quan vaig tornar d'Amèrica, l'any 2013, encara em trobava amb gent que, tot i que ja feia 5 anys que el programa s'havia acabat, me'l continuaven recordant pel carrer i em deien que recordaven què estaven fent aquell últim dia o em parlaven del Raimon Pànic, era del Francesc Anuí. Mm. I aleshores vaig dir, home, aquest... vull dir-li a la gent que encara el recordo i que tota la vida els estaré agraïts. Per tant, el llibre l'he escrit pels oients fins al punt que, com veureu, a part d'estar dedicat a la meva dona, està dedicat als oients.
De fet, entenc que la gira, si em permets, la gira de presentació del llibre, que avui, per exemple, et porta a Sabadell, també et deu permetre això, no? Retrobar-te amb aquells oients amb els que potser no havies pogut parlar mai i que et poden venir a dir, no?, les experiències que comparteixen dels anys que els hi vas estar a l'altra banda del micròfon, no?
Sí, això és el més bonic. Però al mateix temps, com que el llibre no és, insisteixo, un exercici de nostàlgia, encara que la nostàlgia és inevitable, jo crec que també hi ha oients que, sense haver escoltat el programa, diuen, home, ara, per exemple, no? Doncs entenc més tot això que estàveu explicant, no? Doncs perquè tenim un expresident de la Generalitat anant a declarar al Tribunal Suprem.
Mm-hmm. Et volia preguntar també, aprofitant que et tinc a l'altra banda del telèfon, per, des del teu punt de vista i des de la teva visió, quin és l'estat que creus que té avui dia la ràdio en català a Catalunya, l'estat de salut?
És molt alta, és molt més alta que la de la televisió en català i la de la premsa en català, perquè des de ja fa bastants anys la ràdio en català domina el panorama des del punt de vista de les audiències, i això que competeix amb emissores que tenen molt més pressupost i que tota la vida han estat aquí, no? Jo crec que la ràdio en català continua produint professionals d'un altíssim nivell que podrien competir a qualsevol Champions League.
I també et volia preguntar pels mitjans públics, perquè estan a l'ull de l'huracà un altre cop a dia d'avui, parlant d'adoctrinament. A la teva època es parlava de la crosta nacionalista, també en parles al llibre. Què és el que està passant amb els mitjans públics sempre com a focus d'atenció?
Amb els mitjans públics passen dues coses. Una, que la gent, en el cas dels mitjans públics catalans, la gent els segueix, la gent els veu, tenen un gran èxit. Per què? Perquè normalment estan ben fets, perquè disposen de professionals amb talent, han creat un star system propi, funcionen amb la mateixa capacitat i naturalitat que la majoria de mitjans públics del món exitosos, no? Jo això ho vaig veure a Washington. TV3 allà treballava en peu d'igualtat amb qualsevol altra cadena europea pública. Què més passa amb els mitjans públics? Home, el que els partits polítics vulguin que passi. Si els partits no respecten els mitjans públics i intenten manipular-los, si els partits fan demagògia. En aquest sentit, vull cridar l'atenció, en el sentit de la demagògia i de l'atac, d'un fet que em sembla absolutament indiscutible. El Partit Popular, i en alguna ocasió el Partit Socialista, i ara amb molta incidència Ciutadans, el que passa és que Ciutadans no governa enlloc, però té molta capacitat de generar discurs públic i té molts altaveus que li amplien el discurs públic, els hi molesta TV3, els hi molesta la televisió de Catalunya perquè els hi molesta Catalunya tal i com és. És a dir, jo he sentit moltes vegades responsables del Partit Popular o gent que fa anàlisis normalment des de fora de Catalunya dient, bueno, si desactivem TV3 i Catalunya Ràdio, el conflicte de Catalunya s'acaba. Perquè, clar, la gent segueix aquests mitjans, es creu les coses que diu i, per tant, vota el que vota i ens complica la vida. Això no s'aguanta. Perquè què va ser primer? Catalunya o Catalunya Ràdio? O sigui, què va ser primer? El país o el mitjà de comunicació? No, va ser primer el país. Del país fa 30 anys en va derivar un mitjà de comunicació que és exactament el mateix que va passar a tots els països del món, que quan es va inventar un nou mitjà, que era la ràdio primer o la televisió després, el van incorporar, no? Tu t'imagines que ara perquè s'acabessin, de televisions en espanyol n'hi ha moltes, no? Però tu t'imagines que perquè ara s'acabés televisió espanyola s'acabaria Espanya? No passaria això. Doncs amb Catalunya passaria exactament igual. Catalunya no s'acaba perquè s'acabi el seu mitjà públic. Li faria molt mal, molt més mal que si s'acabés televisió espanyola, perquè el país és més petit i perquè no hi ha tants canals en aquesta llengua. Però el que vull dir-te és que l'existència del país és anterior a l'existència del canal i és un canal que té ple sentit. Per això hi ha televisions autonòmiques que quan fan les campanades de cap d'any tenen 0% d'audiència i no és el que és el cas del TV3, que normalment és la cadena preferida. I per acabar, què passa amb els mitjans públics? Jo dic el que volen que passi d'alguns partits. Bueno, ho hem vist al País Valencià. Van destrossar, des d'un punt de vista periodístic i moral, el Canal 9 i després la van destrossar des d'un punt de vista econòmic i van haver de tancar al Partit Popular la televisió dels valencians. Bueno, doncs amb gent que és capaç de fer aquestes coses, quina credibilitat i sobretot quina autoritat creus tu que poden tenir les coses que diguin sobre els mitjans de comunicació de Catalunya? Zero, cap ni una.
Antoni Bassas, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Et vindrem a veure a la Llar del Llibre aquesta tarda i tots aquells oients que així ho vulguin fer, allà t'hi podran trobar. Gràcies per acompanyar-nos.
Doncs una abraçada i espero aquesta tarda a Sabadell tots els amics de Bon Dia, són les 8, a la Llar del Llibre.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, Antoni.
A vosaltres, bon dia.